Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 3 de desembre de 2023. Vinga, que fa 3 minuts escassament que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 6:15 de la tarda al canal, altra punta del país. És un diumenge de baixada de temperatures importants, ho notareu, només obrint la finestra o sortint per la porta de casa. És un diumenge d'hivern, encara que faltin 3 setmanes per al canvi d'estació. Hi ha mig país, la meitat nord, que s'ha despertat sota zero directament, i en general hem passat tots plegats la nit més freda d'aquesta tardor. De seguida el Martí Oliveres ens ho explica tot plegat, ens ho apama una mica. Un diumenge que us saludem des de fora de l'estudi, de l'estudi de RAC1, us saludem des de la capital del Maresme, des de Mataró, epicentre de la història de la mobilitat d'aquest país, la ciutat que encara recorda orgullosa que aquí és on va néixer la primera línia de tren de tota la península Ibèrica, la línia Barcelona-Mataró, inaugurada ara fa 175 anys, el 1848. És una línia que, com sabeu, ressegueix la costa del Maresme i que és la responsable, en certa manera, de convertir en patrimoni col·lectiu de la comarca la idea incrustada al cap dels veïns que allà on hi ha una platja hi ha una línia de tren al costat. De fet, ho podem reconèixer. La línia Barcelona-Mataró, l'actual línia 1 de Rodalies, que ara, òbviament, és molt més llarga que el 1848, probablement sigui la de recorregut més bonic que hi ha al país, retallant la costa i a hores diverses, mentre surt el sol o mentre es pon. Doncs aquesta línia pionera es va convertir en un símbol de modernitat en la Catalunya de mitjans del segle XIX, en plena revolució industrial, en un món que, aquella època, òbviament, funcionava a carro i cavall. Ara, passats 175 anys, és obvi, i en tenim notícies cada dia, i és un debat públic, que tot plegat passa per una època de canvi, de replantejament, de preguntar-se com s'ha d'enfocar el pròxim segle i mig de la mobilitat d'aquest país. És un futur on el tren ha de ser el centre dels desplaçaments de milions i milions de persones, però cal anticipar-se a qüestions molt diverses, com per exemple el canvi climàtic, que ja està canviant la fesomia de la costa d'aquest país i que, per tant, afecta directament el traçat d'aquesta línia de tren, però també l'augment de passatgers potencials, que en aquest país no deixa de créixer la quantitat d'habitants. Aquesta mirada al passat cap al 1848, avui des de Mataró, es combina també amb aquesta mirada al futur, perquè a la capital del Maresme, a banda d'aquesta primera línia del ferroviària de l'Estat i de la península Ibèrica, també hi ha, i és on som, des d'on ens saludem, l'antena Tren Lab, ubicat al Tecnocampus de Mataró. L'antena Tren Lab és un entorn d'innovació, de start-ups aplicades bàsicament a la mobilitat sostenible, que s'ha de convertir, en certa manera, en el viver de les millors idees que resolguin aquesta, que és una de les qüestions fonamentals de la Catalunya dels 8 milions en què vivim avui, que és el desplaçament, que és la mobilitat. Som en un auditori, per cert, que té aparença gairebé futurista, ho veureu els que ens vulgueu acompanyar, obrirem portes a partir de 11:15 del matí. Avui en parlarem a fons, en un dia que també tindrem música en directe, tindrem mataronins il·lustres que podeu venir a veure, per exemple, Toni García Ramon, no us ho podeu perdre, un cap gros en tots els aspectes, com n'hi ha pocs, el gran Oriol de Balanzó, de la competència, que també és de Mataró, però també vindran alguns maresmencs i mataronins il·lustres, Espartac Paran, l'actor i cantant Jordi Coll, o la parella d'actors Marc Martínez i Sara Espígol, ella mataronina i ell, en certa manera, maresmenc d'adopció perquè viuen junts amb les seves criatures a Argentona, que és aquí al costat. Tot això i la música de la Meritxell Neddermann, que és de Vilassar, d'aquí al costat, i molt més des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Per cert, entre els que vingueu, tindreu opció d'un gran premi, també vinculat al tren, un pack de 4 bitllets d'AVE Barcelona-Madrid i 4 entrades per veure un dels musicals més aclamats aquests dies a la capital d'Espanya, Matilda, basat en la novel·la de Roald Dahl. Només pels qui ens acompanyeu, des de 11:15 fins al final del Via Lliure, avui des de Mataró. Vinga, va, que passen gairebé 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius, mai millor dit en aquesta ocasió. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de les reaccions pel nom del verificador internacional a les negociacions entre Junts i PSOE. És Francisco Galindo Vélez, diplomàtic salvadorenc de llarga trajectòria i experiència en mediació de conflictes. Ahir va participar en la primera reunió que es va fer a Suïssa amb total secretisme i que només va deixar com a titular la identitat del mediador.
Mentrestant, a Munic, a Alemanya, fa un parell d'hores que l'aeroport ha reobert després que ahir hagués de suspendre vols pel fort temporal de neu que hi ha al país. Malgrat això, compte que encara hi poden haver incidències. L'episodi, que també ha afectat el transport ferroviari a Baviera, i ha obligat a tancar puntualment alguns dels mercats de Nadal del país.
Mentrestant, a Gaza, aquesta matinada, Israel ha bombardejat dos camps de refugiats al centre de la franja i ha matat 20 persones. Això després que ahir Israel decidís aixecar-se de la taula de negociació amb Hamas. Malgrat tot, creix la pressió internacional perquè reprengui la treva.
I encara en l'àmbit internacional, França, que investiga com a atemptat terrorista l'assassinat a ganivetades ahir al vespre d'un turista alemany prop de la Torre Eiffel, a París. La policia ja ha detingut l'atacant, que tenia antecedents i que va ferir dues persones més sota el crit d'Alà és gran.
I la catedral de Valladolid acull avui el funeral de l'actriu Concha Velasco, que va morir ahir als 84 anys. Una artista total que va treballar en cinema, televisió i teatre. 7 dècades de carrera amb èxits com Les xiques de la Cruz Roja i Històries de la televisió, on cantava la famosíssima Chica Yeye.
Esports, el Girona es manté co-líder de la Lliga després de guanyar el València per 2-1, remuntant i amb dos gols d'estudi. I els gironins estan empatats amb el Real Madrid, que es va imposar 2-0 al Granada, i tenen 7 punts més que Atlètic de Madrid i Barça, tercer i quart, que s'enfronten aquesta nit a Montjuïc. Ter Stegen és baixa i des del Brasil confirmen la incorporació de Vitor Roque al club blaugrana al mercat d'hivern.
I pel que fa al temps, abrigueu-vos molt bé si sortiu ara de bon matí, perquè venim de la nit més freda de la tardor fins ara, i actualment el país, més de mig país, es desperta sota zero. Glaçades fortes al Pirineu i a l'interior, i al voltant de 5 a 10 graus a moltes localitats costaneres. Això sí, al migdia, al voltant de 10 a 15 graus, amb sol i alguns núvols poc importants.
Ara són les 8 i 7 minuts. I tal com us dèiem, és un de, en fi, dels titulars del dia, el nom d'un diplomàtic del Salvador que serà el mediador internacional en les converses entre Junts per Catalunya i el PSOE. Vam estar tot el dia jugant el gat i la rata per aquestes negociacions internacionals que es feien a Suïssa entre Junts per Catalunya i el PSOE, i al final el que se'n va extreure és bàsicament un nom, que és el que va a la portada de tots els diaris de la premsa espanyola avui. És el titular de la reunió d'ahir a Suïssa entre els independentistes i el PSOE. El nom és Francisco Galindo Vélez. És el nom de la persona que coordinarà el mecanisme de verificació internacional pactat a la investidura de Pedro Sánchez. Un perfil d'experiència en mediació de conflictes polítics, però també en carrera diplomàtica. El nom del verificador, de fet, és el primer acord que ha sortit de la taula de diàleg entre tots dos partits, i poca cosa més se'n sap del que va passar, només que totes dues parts s'han citat per d'aquí a un mes, ja l'any que ve, 2024, al gener, per mantenir les pròximes trobades. Tot plegat, això sí, com ahir, es continuarà fent sota un secretisme, un hermetisme absolut. Des de Ginebra, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Després d'estar reunits durant unes 5 hores en un lloc de Suïssa que no s'ha fet públic, Junts i el PSOE van emetre un comunicat per separat, però amb el mateix contingut. En ell destaquen l'ambient cordial i de treball de la trobada i agraeixen a Francisco Galindo Vélez la seva disposició per resoldre amb diàleg un conflicte polític. De fet, el coordinador d'aquest mecanisme de verificació internacional és l'únic acord que es va fer públic ahir en la primera reunió. La resta, secretisme i opacitat. No se sap ni el lloc ni tampoc el contingut que es va tractar en la trobada d'ahir. Tot i així, abans d'abandonar Ginebra, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, a preguntes dels periodistes al mateix aeroport, va explicar que la reunió havia anat bé i anunciava més trobades per seguir avançant en una negociació política.
Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo.
Secretario, se ha hablado del referéndum, se ha hablado de los impuestos.
La nota dirá lo que hemos hablado y saldrá en un momento.
Sí, ¿vale? Una pregunta, por favor.
Digo que saldrá una nota enseguida, por favor.
El punt de partida és el que ja han anunciat els partits. Junts defensa un referèndum d'autodeterminació i el PSOE que tot es resolgui en el marc de l'Estatut del 2006.
Sentíem aquestes declaracions de Santos Cerdán fent-se pas entre la premsa. Va acabar aquesta reunió i de tornada a Madrid hem de dir que Santos Cerdán va veure com algunes persones que com ella es trobaven a l'aeroport de Barajas, va arribar cap a la tarda, l'increpaven en unes imatges que recorden també les que va viure Míriam Nogueras a la seva arribada divendres, en aquest cas a Ginebra. Doncs bé, directament l'insultaven a Santos Cerdán a Barajas arran d'aquest acostament del PSOE cap a Junts.
¿Cuál ha sido la primera petición que le ha planteado Junts?
Hola, buenas tardes.
¡Desgraciado! ¡A ver cuándo dejas de jodernos a todos!
Hemos tenido una reunión, como habíamos anunciado que vamos a tener reuniones. Hoy hemos acordado el verificador. Llevan días diciéndonos que por qué no lo decíamos, porque no lo teníamos. Hoy lo tenemos, se ha anunciado y me remito a la nota.
Doncs aquests eren alguns dels crits que se sentien, els insults que rebia Santos Cerdán a Madrid quan ja va aterrar el seu vol, que no va confirmar, per cert, ni desmentir el número 3 del PSOE, la presència de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia especulat que podia ser no en aquesta reunió, sinó en conjunt en les pròximes reunions d'aquesta taula de diàleg a Suïssa. Polèmiques a banda, el de Francisco Galindo Vélez, com dèiem, és el gran nom del dia, és qui apareix absolutament a totes les portades, que acapara els diaris, tant els editats a Catalunya com els editats a Madrid. I la gran pregunta és, qui és Francisco Galindo? Doncs és aquesta veu que sentireu.
La confiança vino en la medida que vimos el valor de la palabra. Cada país tiene que encontrar la manera de reconciliarse.
Aquest és Francisco Galindo Vélez, nascut al Salvador, llicenciat en Ciències Jurídiques amb estudis de postgrau a la Universitat de Nova York i a la Universitat de Ginebra, ambaixador del seu país a França i a Colòmbia, representant de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats al seu país i també representant regional de l'Amèrica Central. Sobre la seva experiència com a mediador, com a negociador, durant la seva estada a Colòmbia va ser testimoni directe del diàleg entre el país, el govern del país de Colòmbia i les FARC, que recordeu en concloure amb la firma de l'acord de pau d'ara fa gairebé 8 anys, que va suposar la fi del conflicte armat entre els guerrillers i l'Estat. Avui que, per cert, Lola García a La Vanguardia diu que Francisco Galindo Vélez d'alguna manera exercirà de portaveu d'aquest mecanisme de mediació, perquè diu els que pròpiament faran de mediadors i verificadors són dues persones més, és a dir, hi ha més persones, les identitats de les quals encara no s'han donat a conèixer, diu Lola García. Per tant, la cara serà Francisco Galindo, però hi haurà més gent treballant per aquestes negociacions. Ara una de les grans incògnites és com funcionarà tot plegat, com es desenvoluparan les reunions entre PSOE i Junts a Suïssa, quina tasca específica tindrà Francisco Galindo, com s'estructuraran els temes amb el diplomat i com es produeix la mediació. Ahir al Via Lliure en parlàvem de tot plegat amb l'advocat i mediador internacional Jordi Palau Loverdos, que ens va fer 5 cèntims de com seran els primers passos.
Acabant de perfilar els aspectes procedimentals del que es fa, doncs els rols de cadascú, com es desenvoluparan les sessions, etcètera, etcètera, per passar a continuació a fer un llistat dels temes que cada part vol tractar. I a partir d'aquí decidir quin dels temes es vol començar i començar amb aquest.
L'expert, però, avisa que aquesta taula no serà la que servirà per resoldre el conflicte polític a Catalunya i Espanya. Diu que és impossible perquè es tracta d'una reunió entre partits i no entre representants institucionals. És a dir, que al final tot hauria d'acabar amb una taula entre governs. Un minut i arribarem a un quart de nou. Doncs bé, l'altra cara de la moneda d'aquesta reunió ahir internacional entre Junts per Catalunya i el PSOE amb la presència de Carles Puigdemont és la rèplica que vol donar avui al carrer el Partit Popular, que planta batalla davant les reunions i les taules de diàleg. Primer ho farà avui, al migdia, una altra manifestació en cap de setmana contra l'amnistia a Madrid, tot i que els populars ja han avisat que mouran cel i terra també per intentar que aquestes negociacions, que aquesta taula sigui transparent i que se sàpiga el contingut dels acords. Però el primer pas, com dèiem, serà aquest migdia a les 12 amb la pressió al carrer contra els acords de l'independentisme amb els socialistes. Ahir, de fet, Feijó va tornar a fer una crida a la mobilització amb aquest missatge a les xarxes socials.
El domingo 3 de diciembre a las 12 de la mañana en el Templo de Vot en Madrid os esperamos en un acto para defender la Constitución y para defender nuestra convivencia. Nos vemos.
Ara ho sentíem, la convocatòria per defender la Constitució, que falten molt pocs dies per la celebració precisament del dia de la Constitució. La convocatòria és el Templo de Devot, cosa que ha generat malestar a les files del PSOE perquè és molt a prop de la seu del Partit Socialista, que és a Ferraz. Ho criticava ahir el secretari de Política Municipal del PSOE, vicepresident del Congrés dels Diputats, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
El Partido Popular convoca una manifestación a las puertas de la calle Ferraz, muy cerca de falanquistas, muy cerca de neonazis, muy cerca también de la ultraderecha de Vox. En definitiva, el Partido Popular asume todos los postulados de crispación, de odio y de división.
Ara ho sentíem, aquesta convocatòria, per tant, a les 12 del migdia al Templo de Devot. És una convocatòria que també té el suport, com dèiem, de Vox i que arriba quan encara no fa un mes de l'última gran mobilització convocada pels populars a Madrid, que va concentrar milers de persones a la capital d'Espanya. I l'altra gran estratègia, més enllà del carrer del PP contra els acords entre PSOE i independentisme, serà una ofensiva parlamentària. Fonts dels populars diuen que Alberto Núñez Feijó ha demanat als seus portaveus, tant al Congrés com al Senat, com al Parlament Europeu, que activin qualsevol mecanisme que tinguin a l'abast per obligar el govern d'Espanya a donar comptes dels continguts de les reunions que es produeixin a Suïssa. Madrid, Roger Parciba, bon dia.
Bon dia, sí, els populars volen saber detalls, volen conèixer l'ordre del dia d'aquestes reunions i els possibles acords que hi hagi. La nova vicesecretària de mobilització del PP, Noelia Núñez, a la Sexta, rebutja les converses de PSOE i Junts i demana saber-ne més.
No se puede normalizar que se esté tratando todo este asunto con opacidad sin saber qué es lo que están negociando en Ginebra.
Els populars ja anuncien que la pròxima sessió de control al Congrés serà un bon moment per començar a reclamar tota aquesta informació. Veuen vergonyós que Sánchez negocia fora d'Espanya i l'acusen de ser el principal actiu de l'independentisme.
Gràcies, Roger. I en canvi el bloc d'esquerres es felicita per aquest inici de les negociacions. Salvador Illa ha demanat pensar a llarg termini després de tota l'expectació que ha generat la primera trobada, la d'ahir. Pel que fa a Esquerra, el líder del PSC demanava autocrítica per Aragonès després que els últims dies el seu partit hagi amenaçat en posar les coses difícils durant la negociació amb el Partit Socialista.
Aquest ofenament que veig d'alguns, ho posarem molt difícil. I serem molt exigents. Sigueu més exigents amb vosaltres mateixos. Comenceu per aquí. Sigueu més exigents amb vosaltres mateixos. I intenteu ajudar a resoldre problemes. I a col·laborar. I a portar el vostre punt de vista. A fer política útil i política constructiva.
Sí, com sigui, aquesta és la situació després de la reunió d'ahir. I falta la llei d'amnistia, l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia. Junts per Catalunya ja dona per fet que no arribarà fins la primavera. El portaveu del partit al Senat, Josep Lluís Clèries, ho deia ahir a Ràdio Nacional d'Espanya en una entrevista on recordava també les maniobres dilatòries del Partit Popular a la Cambra Alta.
Puede ser en la primavera, puede estar aprobada, teniendo en cuenta los dos meses que el Partido Popular, con el cambio de reglamento del Senado, pues ha impuesto, ¿no? Será un poco más tarde de lo previsto inicialmente, pero lo importante es que se apruebe.
En paral·lel, Esquerra insisteix a penjar-se la medalla de l'amnistia. Ho va dir Oriol Junqueras. Si tira endavant serà en bona mesura pel mèrit dels republicans. Davant del Consell Nacional del seu partit, ahir reivindicava els passos previs.
Estem convençuts que això, tot això que hem fet en els darrers anys, és el que ha permès obrir el camí cap a l'amnistia. I és allò que ens ha permès durant mesos assegurar que l'amnistia la donàvem per descomptada, per tota la feina que ja havíem fet prèviament.
Junqueras que va afirmar que no renunciaran mai al dret de l'autodeterminació i va reivindicar el referèndum com a instrument per arribar-hi. Passant ara 3 minuts d'un quart de 9 del matí, doncs bé, el referèndum, que hauria de ser una de les coses que previsiblement posarà al damunt de la taula Junts per Catalunya, i un altre dels temes que, en fi, que formarà part en principi d'aquestes converses, és la millora del finançament a Catalunya, un canvi de model de finançament. Doncs bé, avui Salvador Illa descarta al diari Ara que aquesta reforma del finançament passi per un concert econòmic com el que té el País Basc, el primer secretari socialista, i tanca la porta perquè diu no forma part de l'acord constitucional.
No vull cap privilegi per Catalunya, volem allò que ens pertoca, el concert econòmic. No, el concert econòmic respon a una realitat del País Basc. Nosaltres hem dit sempre que això, en el cas de Catalunya, doncs no, per la raó que sigui, no va formar part de l'acord constitucional. El que hem de buscar és un bon model que ens doni un resultat òptim per Catalunya.
Doncs Salvador Illa, que abans que es formuli aquesta petició en les taules de diàleg, a no ser que ja es formulés ahir, ja renuncia o nega que es pugui donar la sortida de la llei comuna per part de totes les comunitats autònomes, com li passa al País Basc, en aquest cas a Catalunya. També parla avui sobre el finançament català la ministra d'Hisenda i vicepresidenta del govern d'Espanya, Maria Jesús Montero, avui en una entrevista al Periódico, on també descarta del tot que el finançament es pugui tractar en una comissió bilateral. Montero, que puntualitza que el que van acordar PSOE i Esquerra és parlar sobre la situació d'endeutament a Catalunya i que, en tot cas, una reforma del model de finançament autonòmic s'hauria de votar al Congrés. Per cert, parlant de novetats en el món legal, segons avui llegim a La Vanguardia, el nou executiu de Pedro Sánchez està preparant ja la que serà la primera gran votació de la legislatura. És un decret òmnibus, que en diuen, que inclou moltíssimes coses en coordinació amb tots els ministeris del nou govern entre PSOE i Sumar, un paquet de mesures que inclouria, per exemple, l'ampliació de la rebaixa de l'IVA als aliments, els ajuts al transport públic, les bonificacions totals per joves, aturats i per jubilats, la pujada de les pensions i del sou dels funcionaris, la reforma del subsidi d'atur, la pròrroga de la prohibició de desnonaments a les persones en situació de vulnerabilitat, tot junt en un òmnibus que s'hauria d'aprovar abans que acabi l'any al Consell de Ministres i que al llarg del mes de gener es votés al Congrés dels Diputats. 9 minuts i 2 quarts de 9. I un darrer apunt en plena política, el Secretariat Nacional de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, ha aprovat crear un grup de treball que desenvolupi el projecte de la llista cívica de l'entitat per presentar-se a unes eleccions. Ho ha fet amb més del 90% de suport. És una candidatura que, insistim, es presentaria a les eleccions al Parlament de Catalunya, si bé que és cert que l'ANC insisteix que no té cap intenció de convertir-se en un partit polític. Diuen que l'objectiu és que aquest grup de gent serveixi com un altre instrument de mobilització per arribar com més aviat millor a la independència de Catalunya. 9 minuts i 2 quarts. En plana internacional, pendents a aquesta hora de les afectacions que encara hi ha aquest matí a l'aeroport de Munic, després del temporal de neu que ha afectat bona part del centre i del nord d'Europa, especialment Alemanya, i que va obligar a suspendre tots els vols d'ahir, tant d'anada com de tornada, a la capital de Baviera. De fet, a Barcelona, ahir es van cancel·lar 8 vols que sortien des del Prat cap a Munic, 4 d'ells d'anada, 4 d'ells de tornada, tot plegat en unes dates en què hi ha una pila de gent de casa nostra que viatja cap al centre i cap al nord d'Europa per visitar els mercats de Nadal. Doncs que sàpiguen que hi ha algunes dificultats, que hi ha problemes per aquests temporals de neu. Sàpiguem l'última hora d'aquestes afectacions al trànsit aeri. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Com va passar ahir, volar avui a Múnic pot ser molt complicat. Ahir es van cancel·lar tots els vols d'anada i tornada entre Barcelona i la capital bavaresa. I avui Lufthansa ja ha anunciat la cancel·lació del vol entre Barcelona i Múnic de les 8 del matí, de les 12 del migdia i d'un quart de 6 de la tarda. I és molt probable que també acabi cancel·lant el de les 9 del matí. El vol de Vueling, que havia de sortir a les 7:40, anuncia la sortida estimada cap a quarts d'una del migdia. Per tant, tots aquells que hagin de viatjar a Múnich o aeroports de la zona hauran d'estar pendents de si el seu vol acaba sortint o no. De fet, a hores d'ara, l'aeroport de Múnich ja anuncia la cancel·lació, només avui, de 246 vols de sortida i 267 d'arribada.
Gràcies, Josep. Tot i que s'ha reobert, per tant, el trànsit aeri a Múnich, l'activitat de l'aeroport s'ha d'anar regularitzant de mica en mica. De fet, ara mateix les temperatures continuen sent molt baixes a la zona. Segons ha informat l'aeroport alemany, encara hi pot haver restriccions, com ens deia també el Josep Ferrer, i per això recomanen als viatgers que comprovin l'estat del seu vol abans d'arribar a l'aeroport. Tot plegat per aquest temporal que també ha afectat altres qüestions de mobilitat a Baviera i Alemanya, el transport ferroviari, per exemple. De fet, les autoritats han recomanat a la població que davant del temporal no surtin de casa i que, si ho fan, no agafin el cotxe. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Laura Ruiz Trullols.
Amb gruixos acumulats de 40 centímetres, la nevada ha provocat el caos a Baviera, al sud d'Alemanya. A Múnich, la capital, el transport públic, els trens i l'aeroport van cancel·lar dissabte tots els viatges. A molts pobles han patit talls de llum i el govern ha alertat del risc d'allau als Alps. El partit de la Bundesliga entre el Bayern de Múnich i l'Unió de Berlín va quedar anul·lat per la pila de neu que s'acumulava a la gespa. La neu també ha afectat el trànsit de les veïnes República Txeca i Àustria i algunes parts de Suïssa, amb fileres de camions encallats a les carreteres. Pels qui no s'han vist afectats per les complicacions logístiques, la nevada ha deixat imatges de postal. També els mercats de Nadal, que han obert aquest cap de setmana a moltes ciutats.
Tot i que, gràcies Laura, alguns d'aquests mercats de Nadal ja havien de tancar precisament perquè era impracticable poder passejar per aquella zona. Més enllà de Baviera, també l'aeroport de Glasgow va patir ahir una situació similar, va haver de suspendre la seva activitat unes quantes hores després que es van acumular fins a 30 centímetres de neu que van deixar les pistes en mal estat a primera hora de la tarda, però ja s'havia reprès la normalitat. Tot plegat, com dèiem, en uns dies en què una pila de gent va de viatge pel pont de la Puríssima i un destí escollit per molts catalans és precisament els mercats de Nadal al centre i al nord d'Europa. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Són nevades importants, ha de seguir nevant en aquesta zona del continent?
Doncs ara mateix continua nevant a la zona del centre i de l'est d'Alemanya. Ja ha deixat de nevar a Baviera, en aquesta zona del sud. S'ha aturat la nevada, però momentàniament, perquè dilluns podria tornar a nevar una mica a la zona dels Alps, més al sud. No creiem que torni a nevar ja aquests pròxims dies a Munic, com a mínim en aquesta ciutat. No s'esperen més nevades. És un episodi molt important, destaca que és una nevada així que només s'ha produït 3 vegades des del 1954, i l'última nevada tan important com aquesta des del 5 de març del 2006. S'han caigut de 30 a 50 centímetres en poques hores. És la nevada més intensa en un mes de desembre a Munic. Per tant, déu-n'hi-do, aquest episodi que també ha afectat la República Txeca, altres zones d'Alemanya, d'Àustria, de Suïssa, fins i tot avui està nevant una mica a París, a la mateixa capital francesa, i l'ambient és molt fred. El problema ara ve pel fred. La temperatura actual a Munic és de 7-8 graus sota zero en funció del barri de la ciutat. Aquestes temperatures continuaran per sota dels 0 graus fins dimarts, i després durant la setmana aquest pont de la Puríssima s'aniran recuperant, però parlarem de màximes de 3-4 graus. Per tant, problema segurament de mobilitat per aquesta neu que quedarà congelada durant molts dies.
Doncs ja ens ho diu el Martí Oliveres, és bastant extraordinari el que està succeint al centre i al nord d'Europa. No és extraordinari, òbviament, que nevi, però amb aquesta intensitat no s'ha produït tantes vegades. Pel que fa al fred a casa nostra també és notícia. No amb aquesta intensitat, òbviament, ni amb aquestes nevades, però sí que hi ha hagut una caiguda de temperatures aquesta nit passada.
Sí, sense anar més lluny, és la matinada més freda de la tardor fins ara. Som al desembre, però encara tècnicament som a la tardor. No entrarem fins a finals de mes, pràcticament a les portes de Nadal a l'hivern, però avui rigorós hivern al Pirineu, amb temperatures de 7-8 graus sota zero ja a la Cerdanya, per exemple, però moltes capitals, 6 sota zero ara mateix al Pont de Suert, 4 sota zero a la Seu d'Urgell, 6 sota zero a Camprodon, temperatures molt baixes també a la Catalunya central, amb 3 negatius a Vic, al voltant de 0 graus a Manresa, al Pla de Lleida també 2-3 sota 0, fins i tot a Barcelona l'ambient avui és fred, 8 graus al centre de la capital catalana, en teniu 7 a Mataró, i temperatures molt baixes acompanyades encara d'algunes ventades a l'extrem nord del país. Han d'anar afluixant aquestes ventades, però quedarà un dia fred, costarà passar dels 10 graus a moltes capitals interiors, i amb prou feines, tot i el sol, als 14-15 graus a la costa. La setmana que ve puja la temperatura de cara a dijous, però demà, dimarts, encara respirarem hivern i arribarà un front. Demà tornarà a nevar al Pirineu.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
2:02. Mentrestant, a Gaza, l'exèrcit d'Israel, que s'acarnissa amb la població civil amb bombardejos que han caigut en les últimes hores sobre 2 camps de refugiats al centre de la franja. Hi ha com a mínim 20 persones mortes entre els dos atacs i també diversos ferits, la majoria dones i nens. Tot plegat després que ahir Tel Aviv va decidir aixecar-se de la taula de negociació entre Israel i Hamas i va enterrar totes les esperances d'allargar la treva. En aquestes 48 hores hi han mort més de 200 palestins. Ahir, però, Israel va obrir foc contra tots els fronts de guerra que té oberts, i més enllà de Gaza també va atacar el Líban i a Síria. Anem cap allà per conèixer l'última hora al front. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. En aquests moments Israel ataca a Hamas, a Khan Yunis, al sud de la franja de Gaza. Aquest matí, fa una hora, també ha demanat l'evacuació dels habitants de determinades zones. Aquí a Khan Yunis, on hi ha, cal recordar, viuen molts desplaçats del nord de la franja de Gaza. Tot sembla indicar que és la preparació de l'operació terrestre a un lloc on es creu es troben gran part dels líders de Hamas i també dels hostatges. El dissabte van entrar 52 camions amb ajuda humanitària a la franja, encara lluny dels més de 200 diaris durant la treva la setmana passada. I si el divendres encara es mantenien converses intenses per a represa de la treva, avui són només contactes. Tot i això, no es descarta els propers dies un canvi que permeti l'alliberament de les 15 segrestades a mans de Hamas a canvi d'un altre dia de calma.
Gràcies, Sal. Fins ara.
Bon dia.
Com dèiem, Israel, que també s'ha aixecat aquesta taula de negociació amb Hamas i ha enterrat de moment totes les esperances d'allargar la treva que van viure aquesta setmana entre els dos bàndols. El govern hebreu ahir va fer tornar cap a Tel Aviv el seu equip de diplomàtics que estava negociant des de Qatar per signar un altre alto el foc, i amb això s'han trencat, per tant, tots els ponts que s'havien establert entre les dues parts aquestes últimes setmanes. Després del moviment d'Israel, Hamas s'hi va sumar, també va dinamitar totes les opcions d'entesa i de pau. Les milícies palestines van assegurar que no alliberaran cap més hostatge fins que acabi la guerra, ho deia un dels líders de Hamas, Saleh al-Houri, a Al Jazeera.
La posició oficial i final de Hamas i la resistència palestina és que no hi haurà cap intercanvi més fins al final de l'agressió i un alto el foc definitiu i efectiu.
Mentrestant, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que no permetrà de cap manera que l'autoritat palestina governi a Gaza un cop acabi la guerra. Una autoritat palestina que, recordem-ho, governa parts reduïdes de Cisjordània. Mentrestant, la comunitat internacional, que insisteix i redobla la pressió cap a Israel i cap a Hamas, exigint-los que tornin a seure's i establir un període d'alto el foc i també una solució definitiva. El president francès Emmanuel Macron va viatjar a Qatar hores abans que Israel s'aixequés d'aquesta taula de negociació per mirar d'ajudar a arribar a un acord. Però qui més va alçar la veu, Aurora Rodríguez, ahir van ser els Estats Units.
La vicepresidenta Kamala Harris va assegurar que Israel ha de fer més esforços per protegir la vida dels civils innocents i va afegir que la solució al conflicte ha d'acabar amb els desplaçaments forçosos de la població palestina.
Hi ha cinc principis que guien la nostra proposta per després del conflicte a Gaza. No als desplaçaments forçosos, no a la reocupació, no als setges i al bloqueig, no a reduir el territori i no a utilitzar Gaza com una plataforma pel terrorisme.
Harris va assegurar que aquesta és una posició que ha pactat amb el president Joe Biden.
Passa un minut de dos quarts de nou. Mentrestant, i en plana internacional, a França, l'assassinat ahir del vespre a prop de la Torre Eiffel d'un turista s'investiga com un possible atemptat terrorista. Un noi de 26 anys amb trastorns psiquiàtrics i vincles amb l'islamisme radical hauria matat a ganivetades un turista alemany i va ferir dues persones més al crit de l'Aix Gran. Le Monde publica avui detalls sobre els seus antecedents. El 2016 l'havien detingut ja quan preparava un atac a la Défense i el van condemnar a 5 anys de presó. A més, havia estat sotmès a un control judicial. Corresponsal de RAC1 a França, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. El presumpte autor de l'atac és un home franco-iranià de 26 anys que ha estat arrestat per la policia. El 2018 havia estat condemnat per associació terrorista i estava fitxat per la policia per la seva radicalització. Segons el ministre de l'Interior, el jove està en tractament psiquiàtric. L'atac s'ha produït a prop de la Torre Eiffel, al pont de Birk Hakeim. L'assaltant ha matat primer un turista alemany a qui ha clavat un ganivet i després ha ferit dues persones més amb un martell. Els testimonis asseguren que l'home ha cridat Alà Akbar, Alà és gran. Quan ha estat detingut, ha explicat que n'estava fart de veure com maten musulmans a Gaza i que considera que França és còmplice del que està fent Israel. La policia també ha trobat un vídeo en què el detingut reivindica l'atac. La Fiscalia Antiterrorista s'ha fet càrrec de la investigació.
Passen ara 3 minuts de dos quarts de nou del matí i un darrer punt en plana internacional per dir-vos que un terratrèmol de 7.6 punts a l'escala de Richter ha encès totes les alarmes a les Filipines. 7.6 punts a l'escala de Richter. El sisme amb epicentre a l'illa de Mindanao, que és la més grossa de l'arxipèlag, al sud, va posar i en alerta tot el país per la possibilitat que s'originés un tsunami a l'oceà Pacífic que causés grans destrosses a l'illa i als països de la zona. Finalment, sembla que tot plegat, Judit Vila, ha quedat en només un ensurt, perquè hores més tard del terratrèmol les autoritats nacionals havien desactivat ja tots els avisos de tsunami.
Sí, els organismes que fan un seguiment d'aquestes alertes recomanen a la població que viu a la costa de les Filipines que estigui a l'aguait i adverteixen que la marea podria pujar més del que és habitual. Malgrat tot, també asseguren que el perill ja ha passat. L'amenaça d'aquesta gran onada va arribar fins i tot a altres països del Pacífic, com Malàisia o Indonèsia, que també van encendre totes les alarmes, però que, com dèiem, van acabar en un no-res. Pel que fa al terratrèmol, que va ser més fort que el sisme que hi va haver al Marroc a principis de setembre, fins ara no n'han transcendit ferits. Segons les autoritats, les afectacions materials i en infraestructures han estat menors que en el cas del sisme del Marroc. Les Filipines estan en una zona de molta activitat sísmica i en un any pot patir 7.000 terratrèmols, la majoria d'ells, però, moderats.
8:34. Estan, recordeu que s'està fent la cimera contra el canvi climàtic, la COP28, s'està fent a Dubai aquests dies. Gairebé 120 països s'han compromès a triplicar la capacitat de les energies renovables de cara al 2030. La mateixa trobada, una vintena de països, entre els quals els Estats Units, França o el Japó, també van acordar triplicar la capacitat global d'energia nuclear abans del 2050. Va haver-hi tercera jornada de reunions ahir. La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, va treure pit dient que els Estats Units lideren l'esforç per augmentar el finançament internacional per frenar el canvi climàtic. Harris anunciava una nova ajuda milionària perquè els països amb menys recursos puguin invertir en energia verda.
Today I am also proud.
Estic orgullosa d'anunciar una contribució de 3.000 milions de dòlars al Fons Verd del Clima, que ajuda els països en desenvolupament a invertir en energia neta i solucions basades en la natura.
Amb aquest gest, el país que volia demostrar el seu compromís amb la lluita contra les emissions de CO2, tot plegat després que Joe Biden ha hagut de rebre crítiques per no haver assistit a la COP28. A la cimera del clima que s'ha fet a Dubai, també, que se continua fent-se, de fet, hi ha hagut també representació catalana amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tots dos hi van anar després que s'ha anunciat, com sabeu, que Barcelona serà l'epicentre de la lluita contra la sequera amb una trobada el mes de setembre de l'any que ve que es farà a la capital de Catalunya. Collboni ha marcat múscul a Dubai recordant la importància que tenen les ciutats en la lluita contra els gasos d'efectes hivernacle.
Lo que queremos es colaborar y hacer que las cosas pasen. En el caso de Barcelona lo podremos centrar en el agua y el aire. Tenemos que garantizar el acceso al agua y del aire limpio, que es el que tenemos que garantizar evitando la emisión de CO2. Es posible hacerlo realidad si se nos tiene presentes a la hora de diseñar las políticas.
Per la seva banda, el conseller Mascort reclamava que les cimeres internacionals com aquesta tinguin en compte sobretot la situació crítica que es viu a les regions amb clima mediterrani.
Serem capaces de treballar per situar l'agenda mediterrània en l'agenda climàtica global. Hem de ser capaços de dissenyar accions conjuntes per implementar en els nostres territoris que resolguin problemàtiques comunes a casa nostra. Hem de posar el focus d'atenció en qüestions essencials per vetllar per la salut de les persones.
8:36. Una de les qüestions clau en la lluita contra el canvi climàtic a les ciutats, especialment a casa nostra també, és el desenvolupament del transport públic. Doncs bé, gairebé 4 anys després de la pandèmia, el Servei de Rodalies de Catalunya ha recuperat els viatgers que tenia. Amb dades del mes de novembre, Renfe ha registrat més d'un 99,7% de les validacions de bitllets que tenia prèvies al Covid. Ja fa mesos que la companyia considera que aquestes dades impliquen fins i tot més viatgers que abans del 2020, perquè l'ampliació del teletreball ha reduït trajectes per feina, però fins ara les dades es quedaven diversos punts per sota del 100%, Nil Sant Martí.
L'any passat van agafar els trens de Rodalies entre el 90 i el 95% dels usuaris habituals que hi havia al mes abans de la pandèmia, però aquest 2023, amb la consolidació dels abonaments recurrents gratuïts, ha seguit pujant de mica en mica l'afluència fins a aquest 99,7% d'ara. Renfe prova més enllà i argumenta RAC1 que ja s'ha superat àmpliament el 100%, perquè si bé entre setmana les dades són encara una mica més baixes, sobretot diuen pel teletreball, els caps de setmana hi ha clarament més usuaris que anys enrere. I això, de fet, ha obligat a augmentar l'oferta de trens, sobretot els caps de setmana de l'estiu. La recuperació d'usuaris coincideix amb la gratuïtat, que hi ajuda, però també amb limitacions per les obres del Pla de Rodalies, que en principi juguen en contra. A hores d'ara, l'afectació principal és el tall de l'R3 entre Parets del Vallès i el Figaró, que seguirà un parell de mesos, per tant, sense trens en aquest sector. La setmana que ve, coincidint amb el pont de la Puríssima, hi haurà, però, un altre tall. Serà de dimecres a diumenge, a l'R4, entre Terrassa i Manresa. Caldrà agafar autobusos per cobrir aquest tram de la línia per poder enllestir els treballs de posada en marxa del nou sistema de senyalització.
Rodalies a banda, gràcies Nil. Renfe, que espera augmentar aviat el nombre de trens de Catalunya cap a França. El juliol va començar el servei en solitari després de 10 anys de col·laboració amb la francesa SNCF i de moment tancarà els primers 6 mesos circulant Aurora pel sud de França amb més de 250.000 viatgers.
La dada representa una bona estrena perquè anys enrere amb la SNCF movien una mica més de passatgers, més de 300.000 semestrals, però amb una diferència important, i és que en aquesta dada més alta hi havia la ruta Barcelona-París, que de moment Renfe no pot oferir perquè encara no té permís per circular-hi. Per això, en aquests 6 primers mesos, el quart de milió de viatgers prové sobretot de persones que han viatjat a Lió, Montpellier i Marsella. Són algunes de les ciutats occitanes que serveix Renfe des del 13 de juliol, a més de Narbona, Nimes, Béziers, València, Aix-en-Provence i Avinyó. Els trens també han permès d'ampliar les connexions amb Perpinyà.
tot plegat en un diumenge que, com dèiem, fem el Via Lliure des de Mataró per sumar-nos als actes de commemoració dels 175 anys del primer tren de la península que va unir Barcelona amb la capital del Maresme. Un altre dels actes d'avui, per cert, que coincidirà durant el programa, és la circulació, potser algú s'hi troba, d'un tren històric entre totes dues ciutats, en aquesta línia, que aquest matí farà l'equivalent al primer trajecte des de l'estació de França fins aquí. És un comboi que hi ha diversos cotxes de passatgers de fins a un segle d'antiguitat. Mirarem de sèrie al capdamunt a veure què tal se circula amb un tren de fa 100 anys. 8 i 39 minuts. Els experts avisen que la tempesta solar que hi ha hagut aquesta setmana ha estat especialment intensa, però que la salut de les persones no està ni molt menys en perill. L'enginyer aeroespacial Miquel Sureda va explicar ahir aquí al Via Lliure que aquestes tempestes geomagnètiques, que se n'ha parlat tantíssim, poden tenir diferents intensitats, però que com més potents són, més efectes tenen. Aurora.
Sureda diu que l'alta intensitat ha provocat que s'hagin vist aurores boreals des de parts del món on normalment no se'n veuen, però que en cap cas es pot parlar de tempesta caníbal perquè no ha tingut cap gran afectació.
Sí que és veritat que hi ha algunes que són especialment intenses. La idea és que com més intenses són, més efectes tenen. La d'aquesta setmana, que diguem, ha culminat aquest cap de setmana, ha sigut bastant intensa i, per tant, per això hem pogut veure aurores boreals, diguem, a latituds baixes, però no podem dir que sigui caníbal perquè no ha passat res.
L'enginyer aeroespacial també va explicar detalls de la fulguració Carrington del 1859, que fins ara és la tempesta geomagnètica més potent mai registrada. Aleshores es van poder observar aurores boreals fins i tot al Carib i van caure tots els sistemes de telègrafs de l'època. Sureda va dir que si en l'actualitat passés una tempesta de dimensions similars, els efectes serien devastadors, molt més greu que la pandèmia.
4 minuts i 3 quarts de 9. Atenció a aquesta història, els que l'hagueu anat seguint durant la setmana, el Basté n'ha parlat bastant, eh? Croqueta Gate, sabeu aquesta història que va haver-hi gairebé un xoc diplomàtic entre Espanya o Catalunya i el Regne Unit arran d'unes croquetes que es venen a Londres de paella i de xoriço. Doncs bé, l'autor d'aquestes croquetes, que ho vam explicar divendres, és el xef Nando Jubany, col·laborador del Via Lliure, flamant creador d'aquestes croquetes que tenen tant èxit a Marks & Spencer. Bueno, hem de dir que han revolucionat les xarxes socials, és a dir, es va arribar a generar aquest conflicte diplomàtic quan un dels ambaixadors va dir que ell no li semblava bé barrejar croquetes amb paella. Va haver-hi una sèrie de tuits de clients que es van sorprendre als supermercats del Regne Unit, i tant va ser la polèmica que va arribar a la portada del diari The Times. Doncs bé, després de tota aquesta polèmica, el xef Nando Jubany va anunciar ahir que la setmana que ve aquestes croquetes, que només es venien al Regne Unit, també es vendran a Catalunya. Ho va explicar ahir al Via Lliure.
El que està clar que a partir de dissabte que ve, jo crec que tant a Manlleu com a Bonpreu les trobareu.
Per tant,
les podeu provar i que cadascú les critiqui, digui el què...
Això és veritat o no?
A la xarxa... Sí, sí, sí. Croquetes de paella de xoriço,
sí,
eh?
Sí, sí,
que és l'hòstia,
sí.
Això, eh?
Hosti, per favor.
Les trobareu a Manlleu i al Bonpreu.
Cuidado que la croqueta gate pot allargar-se, eh? Perquè fins ara només es venia al Regne Unit, hi ha gent que per tot, comprant-les o no comprant-les, es venien a, com deia, la cadena britànica Marks & Spencer, que és qui va encarregar una... O sigui, no va ser el Nando que va decidir fer-la de paella, sinó que li van demanar des de Londres unes croquetes de paella i afegir-hi xoriço, a més a més. Doncs bé, a partir de divendres o de dissabte, com sentíem ara el Nando, també es trobaran a Catalunya. O sigui, el dilema, la crisi monumental que es pot produir serà petita. 2 minuts i 3 quarts de 9. I atenció a aquesta història, també, que és digna, si ens estigués escoltant a aquesta hora, dona per article del Quim Monzó. La policia italiana ha descobert una narcoperruqueria, una perruqueria on es venia droga, i el motiu és perquè alguns dels clients sospitosament eren calbs. S'hi ha passat a Gènova, al barri de Foce. Segons un comunicat de la comandància provincial, la investigació va començar quan es va detectar que hi havia gent calva entrant i sortint de la perruqueria, que és òbviament que no... que és una clientela que no es té habitualment a les perruqueries. Part de la clientela, llegeixo literalment l'informe policial, eren persones calbes que probablement no necessitaven que els tallessin els cabells. Clar, si va entrant i sortint gent calba d'una perruqueria, doncs van sospitar. I davant d'aquesta sospita, els carabineri van desplegar un dispositiu de vigilància i van comprovar que, efectivament, els calbs, especialment, i no només els calbs, entraven no perquè els tallessin els cabells, sinó per comprar droga. Quan els agents van escorcollar el local, van descobrir-hi cocaïna, bàscules de precisió i material per envasar substàncies. Per tot plegat, van arrestar el perruquer... Bueno, perruquer... Perruquer de segona feina, perquè a banda també era una mica Breaking Bad, acusat de narcotràfic. El seu negoci era literalment una autèntica, això m'ho ha escrit el Víctor Vives, una autèntica presa de pèl. 1:03:09. En plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Barcelona que va intentar explotar sexualment una dona a canvi de diners. Després de guanyar-se la seva amistat, la van redar, Judit, per viatjar des de França, on vivien, fins a Catalunya, per intentar prostituir-la.
Els Mossos van arrestar l'autor el 20 de novembre. Abans s'havien conegut en un restaurant de França on l'home havia fet servir un nom fals per presentar-se i iniciar una relació d'amistat. Un cop a Barcelona, la dona va veure les intencions reals de l'agressor i es va poder refugiar en un hotel perquè demanessin ajuda a les autoritats.
El cap de setmana, Camplana de successos també deixa una nova víctima mortal a les carreteres. Un motorista va morir ahir a la N240 Vinaixa, a les Garrigues.
S'hi van veure implicats un turisme, un totterreny i la pròpia moto. L'accident es va produir sobre les 6 de la tarda i els Mossos encara investiguen les causes. Amb aquesta nova víctima mortal ja són 140 les persones que han perdut la vida a les carreteres aquest any.
I una dona ha hagut de ser ingressada en estat greu després de rebre l'atac d'una mitja dotzena de gossos a Mallorca. La policia va haver de batre a trets tres dels animals, que eren pitbulls, i ja n'ha identificat el propietari.
Tot plegat va passar abans d'ahir, quan els sis gossos es van tirar al damunt de la dona, una excursionista de 38 anys que passejava al parc de Felanitx, a prop de Manacor. La policia i els bombers van arribar al lloc dels fets i se la van endur a l'hospital, on està ingressada encara amb ferides greus.
Ara passa 1:03:09 del matí. Una de les notícies de la setmana ha estat el desallotjament, com sabeu, de cases ocupes a Barcelona, els edificis Cubo i Ruïna. Doncs bé, ahir el moviment Ocupa va sortir als carrers per protestar contra aquest desallotjament. Una vuitantena de persones van concentrar-se a la plaça del Nord, al barri de Gràcia, i la protesta va acabar amb els manifestants destrossant quatre comerços i amb la crema també de dos contenidors. Tots els desperfectes i un fort desplegament policial, malgrat aquests desperfectes d'ahir, no hi va haver-hi detinguts. Ho va seguir tot plegat l'Adrià de les Heres.
La manifestació havia de començar a la plaça Alfons Comín, a tocar de la Ronda de Dalt i a un quilòmetre de les cases del Cubo i la Ruïna. Allà hi havia un fort desplegament policial amb més de 200 Mossos amb l'objectiu de mantenir a ratlla els manifestants. Però finalment la mobilització va evitar la policia i va desplaçar-se cap a Gràcia. Pels carrers d'aquest barri els manifestants van tallar el trànsit de manera espontània i van atacar dos botigues de telèfons, un banc i una immobiliària. Ara bé, al ser tan poca gent, la manifestació es va dissoldre ràpidament, abans de les 9 de la nit. Els treballadors de l'Ajuntament van apartar els contenidors cremats i poca estona després els carrers del barri ja tornaven a la normalitat d'un dissabte a la nit, sense afectacions al trànsit i amb les terrasses dels bars plenes de gent.
2:03:09 del matí, de seguida anirem amb la informació cultural i especialment amb l'adeu a Espanya de Concha Velasco. Avui a la catedral de Valladolid hi va haver-hi també un comiat públic a Madrid. Però en el dia que avui Barcelona torna a acollir una altra edició del Posa't la Gorra.
Qui saps
una iniciativa solidària que des del 2001 organitza la FANOC, que és l'Associació de Familiars i Amics dels Nens Oncològics de Catalunya. Per segon any consecutiu es fa pel poble espanyol, que s'espera que s'ompli de desenes de milers de persones amb la gorra posada per visibilitzar la realitat de nens i adolescents que tenen càncer. Calculen que acolliran prop de 2.500 persones. A banda, l'organització espera repartir entre 30.000 i 40.000 gorres a tot Catalunya. Víctor Cullell.
Sí, la gorra ja s'ha convertit en tot un símbol de la lluita contra el càncer perquè visualment identifica i uneix tothom. Amb una sola imatge, costa 8 euros i enguany l'ha dissenyada l'artista brasilera Tarsila Schubert. En el passat se'n van encarregar marques com Cucuxumuxu, Múnich, Jordi Lavanda, Roser Capdevila, Agatha Ruiz de la Prada o Desigual. La portaveu de la FANOC, Maite Golmayo, explica que l'estrella infantil Titó i un bon grapat de noms més seran els encarregats de presentar la jornada.
Tindrem a l'Indami i a l'Elisenda Pineda, que estaran doncs, fent la presentació i dinamitzant aquest escenari tan entretingut que tindrem amb el Tito, Gertrudis, Eufòria, etc. No? A banda, a la festa, com sempre, hi haurà tallers que els tindrem allà a l'espai de l'hivernacle.
Amb els diners que recaptin, la FANOC espera poder continuar ajudant els infants malalts de càncer i les seves famílies.
Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí. De seguida, insistim, la informació cultural, el disc de la Marató i el comiat a Concha Velasco.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
s'acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs sola. Ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto, disponibles als supermercats Gespac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. ¿Es un extra? D'il·lusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí, en el dia que avui la catedral de Valladolid acull el funeral de l'actriu Concha Velasco, que va morir ahir, us explicàvem en directe al Via Lliure, als 84 anys. Un cop feta la vetlla i el Teatre de la Latina a Madrid, el món de la cultura acomiadarà avui una artista total, estimadíssima a tot l'estat, que va fer cinema, que va fer televisió, que va fer teatre, una de les poques que encara queden a l'imaginari col·lectiu d'una pila de les generacions. Talent desbordant, somriure únic, avui Concha Velasco és l'altre gran nom propi del dia a les portades dels diaris.
La Vanguardia parla de la inoblidable Xica Yeyé, que va tocar tots els pals i a tots els va infondre una frescor irresistible. El periòdico destaca que va transitar amb intel·ligència del cine del franquisme al de la democràcia. També La Razón subratlla que es va reinventar d'actriu de musicals frívols i pel·lícules de destapé a cintes d'enorme càrrega dramàtica i la considera una gran d'Espanya, i tant l'Ara com el Mundo destaquen que tothom l'estimava.
Una trajectòria professional, la de Concha Velasco, que és immensa, amb 7 dècades de carrera, va començar als 15 anys i fins als 82 va estar dalt d'un escenari, va fer més de 80 pel·lícules, va gravar 16 discos, va fer molt de teatre, molta televisió, un currículum que mostra no només la seva evolució com a artista, sinó també els canvis de tot un país. Va fer el salt a l'èxit amb Les xiques de la Cruz Roja, la primera de les 6 pel·lícules que va fer amb Toni Leblanc, i a l'any 65, a Històries de la Televisió, cantava aquesta Xica Yeyé.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
No te quieres enterar.
Que ahir la va cantar mig país al final del franquisme. Concha Velasco es va convertir en una imprescindible del nou cinema emergent espanyol, amb directors com Pedro Lea, com Antonio Artero, com Fernando Gómez o amb Mario Camus, entre altres. Va tenir autors fetitxa com Antonio Gala, com Adolfo Marsillà, com José Carlos Plaza, i va treballar pràcticament fins al final. Amb prou feines ha estat un parell d'anys lluny dels escenaris. De fet, en una entrevista al Món RQ l'any 2009, Concha Velasco remarcava que no tenia cap intenció de deixar-ho.
¿Por qué voy a parar? Si a mí es mi vida, hasta que no me falle la cabeza. Además, tengo que decirte, hablando de la Chica Yeyé, que yo soy una mujer que ha sabido evolucionar dignamente como mujer y como actriz.
Aquell dia, l'any 2009, amb el Basté, estava promocionant una obra que es diu La vida por delante, en què la dirigia a Barcelona Josep Maria Pou. També va treballar colze a colze amb Pep Cruz, l'actor que ahir al Via Lliure recordava com de versàtil interpretativament era.
Una bona actriu còmica sempre serà una bona actriu dramàtica. I agradava tot, agradava tot. Havia de ser la prota, només soltaria. Saps què vull dir? Pues clar, perquè ell era un artista global i ella volia ser artista i volia ser la top ten. I va saber-ho fer i va anar variant les seves interpretacions en funció del que veia que podia fer.
En la mateixa línia, el director de cinema, David Trueba, també va entrar al Via Lliure, va explicar que havia treballat amb ella a Bienvenido a Casa. Recordava també en aquest programa com va saber evolucionar Concha Velasco al llarg dels anys.
Era una star total, i además ha tingut la sort de que ha fet variacions a la seva carrera, que canviava un poc la perspectiva quan s'agotava una de les seves esferes, no? I al teatre igual, quan ha conegut l'Antonio Gala, que ha començat a escriure coses per a ella, pues ha canviat també el teatre postfranquista per un teatre més modern, més feminista.
Més enllà dels companys de professió, des de la política, ahir també van arribar una pila de paraules de condol i de record a Concha Velasco. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, destacava que va ser una autèntica estrella, sense renunciar a la senzillesa, l'audàcia, el talent i la immensa estima del públic. I per la seva banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, que va ressaltar ahir que era una de les artistes espanyoles més carismàtiques.
La televisió, que la cultura, que l'arte, que el teatro, que el cine no se conocería y no se podría entender sin la aportación de Concha Velasco. Así que bueno, he venido a dar un abrazo colectivo en nombre también de todos los españoles y españolas a una gran mujer.
Pedro Sánchez, que les cridassaven a la vetlla, o sigui, gent que no pot sortir de casa. Va rebre una forta escridassada per part d'un sector dels presents en aquesta vetlla Concha Velasco, tot i que també van haver-hi persones que van sortir al pas.
Bueno, lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquilo. Pero bueno, lo que quiero decir es que si uno piensa en una persona que quieran todos los españoles y españolas, esa es Concha Velasco, ¿no?
Entre uns i altres, de veritat. És una vetlla per una persona que és morta, i la gent cridant i corejant i els altres escridassant. L'arribada de Sánchez, per cert, no va ser l'únic moment de la vetlla en què es va esbalutar una mica el galliner, una cerimònia que, en fi, que no s'esperava que hi haguessin enganxades polítiques, però, insistim, hi ha gent que no pot sortir de casa. L'arribada d'Isabel Díaz Ayuso, també en aquesta vetlla, va desesperar l'actriu Marisa Paredes, una xica almodóvar que es va escandalitzar de la presència de la presidenta de la Comunitat de Madrid i va fer una reacció que s'ha fet viral.
Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, por Dios, pero ¿qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí? ¡Fuera!
Fuera, deia Marisa Paredes a Isabel Díaz Ayuso. Igual de condemnable una cosa que l'altra. Com dèiem, en tot cas, el funeral avui a Concha Velasco serà a la catedral de Valladolid. 4 minuts i les 9. I atenció, que qui s'ha acomiadat aquesta nit passada dels escenaris és una banda mítica, és Kiss. El mític grup de rock nord-americà que ha fet aquesta nit passada el seu últim concert al Madison Square Garden a Nova York, posant punt i final a la que ja van anunciar que seria la seva última gira i que ja van batejar com End of the Road, final del camí, que no serà ben bé així, però el concert de Kiss també ha donat una sorpresa als seus seguidors, perquè seguint l'exemple d'ABBA, a partir d'ara la banda oferirà un show d'hologrames creats amb avatars digitals dels integrants del grup. El compte oficial de la banda Twitter ha compartit ja les primeres imatges del procés amb Gene Simmons i amb Paul Stanley, que diuen que és una nova era i que la banda es mereix viure per sempre, en aquest cas amb hologrames. De moment no han anunciat quan s'estrenarà el nou espectacle. I no deixem la música i els concerts, perquè prop de 6.000 persones han passat una gran nit al Palau Sant Jordi. Quins bombos, no?, que hi havia al Palau Sant Jordi amb Rafael per fer el Big Gran Noche. El cantant de Jaén, que hi va presentar davant d'aquests milers de persones el disc Victòria, compost per Pablo López, però el cert és que un cop més els protagonistes han estat els himnes de sempre. El Digan lo que digan, el que sabe nadie, yo soy aquel, o el escándalo. També va haver-hi espai per versions d'altres artistes com la Quiero a morir, la Llorona, o la que va tancar el show, el clàssic de Rocío Jurado, Como yo te amo. Barcelona! Catalunya! Tot plegat en un concert amb què amb prou feina Rafael va obrir la boca per dirigir-se al públic. Tan sols es va limitar a cantar durant ben bé 2 hores. Allà hi era l'Albert Buscarons.
Rafael és una llegenda. 64 anys de carrera en els que ha passat de tot. Festival de Benidorm, Eurovisió, Jekyll i Hyde, cinema, trasplantament de fetge i Sonorama. Sí, va actuar al Festival de Música Indie, per on aquest any passaran Molotov, Caral la Hoz o Niña Polaca. En algun moment les pantalles recordaven aquests moments, i és que la nostàlgia és la columna vertebral d'un show que només dona espai a 5 cançons a l'últim disc. Rafael no interactua gens amb el públic. Es reserva la veu per clavar els seus hits vestits clàssics que desperten en el públic crits de guapo, torero o artista. Amb 80 anys, Rafael no presenta símptomes de feblesa vocal ni física i sembla segur que la seva carrera encara té capítols per escriure.
Un minut i arribarem a les 9 del matí. Ara de seguida anirem amb els esports, amb la victòria èpica del Girona ahir de nou, però abans un parell o tres de punts més en àmbit cultural. Un, per dir que pels fans de la Casa la Casa del Dragón, de Joc de Trons, ja estrena, hi ha data d'estrena de la segona temporada que es farà a la plataforma HBO Max. Errors were made in the hours following King Viserys' death. Ahir va publicar-se el primer tràiler per tots els fanàtics d'aquesta sèrie, que va acabar altíssima, La Casa del Dragón, que sapigueu que serà a principis de l'estiu del 2024, quan arribi l'esperadíssima segona temporada. Ahir també es va fer públic el primer tràiler, que evidentment, si el veieu, posarà les dents llargues als seguidors. Recordem que la primera temporada va comptar amb 10 milions d'espectadors i es va convertir en la premier més gran de la història de HBO. Però ahir va haver-hi més anuncis, s'ha publicat també el tràiler de la quarta temporada de The Boys. All democracies fail. La sèrie d'aquests superherois particulars, podríem dir-ho així, tornarà l'any que ve a Prime Video amb nous capítols. I encara un altre tràiler, el de la sèrie Fallout, basada en el famós videojoc amb el...